L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
El crític musical Greg Sandow diu que els músics simfònics estem convençuts que el nostre repertori és més intel·ligent que el d'altres músiques d'avui, de factura molt més elemental. Però Sandow, recordant una sèrie d'aspectes que caracteritzen avui la feina de les orquestres, fa aquestes preguntes. És una prova d'intel·ligència tocar les mateixes obres una i una altra vegada sense explicar al públic per què poden ser importants per a les seves vides? Segona pregunta. És una prova d'intel·ligència marginar la música que es fa avui, i no només la música contemporània, sinó també altres músiques que han nascut al segle XX o XXI? Les respostes a aquestes preguntes proven de donar-les alguns virtuosos del nostre temps que avui coneixerem. Intèrprets que han obert finestres noves perquè es renovi l'aire de la música clàssica. Ells ens salvaran, potser, de l'oblit. Avui, amb el suport intel·ligent de Rocío García, el control tècnic, finestres obertes a l'espia de Mahler. El primer salvador que presentem al programa d'avui és el francès de cognom italià Jean-Christophe Spinosi, violinista i director del conjunt Ensemble Matthius, amb el que ha renovat el decorat de la música barroca, especialment Vivaldi, traient-li tots els mobles antics i pesats i pintant-lo amb els colors més vius. Ara entendreu el que vull dir quan escoltem primer un fragment del concert per a flauta i cordes de Vivaldi, Il Cardellino, és a dir, el pardal, interpretat per un grup desconegut. Descobrireu un pardal amb problemes i el de colesterol. I ara el mateix pardal de Vivaldi contemplat des del punt de vista de Jean-Christophe Spinosi. Lleuger i ple d'alegria. Operació biquini per a Vivaldi, que ja tenim l'estiu a tocar. Un figurí. Ens diu Jean-Christophe Espinosi. Obrim cometes. Hi ha un instrument, la viola de mort, que en el seu interior té unes cordes que no es poden tocar, però que vibren quan fem sonar les de fora. És la ressonància per simpatia. Físicament, la música s'assembla a l'amor. És com si en el cos hagués una corda per la música i al costat una altra per l'amor. Quan un fa sonar la corda de la música, la corda de l'amor, sense tocar-la, vibra. Tanquem cometes. A través del talent d'Espinosi, ara provarem que us vibri la vostra corda de l'amor. Amor per aquesta meravella de Vivaldi. Una ària de l'òpera La Fida Ninfa que Espinosi ha enregistrat pel segell discogràfic Neif. La soprano Sandrine Pio ens cantarà amb una veu que no és d'aquest món aquestes paraules. Boscos mil·lenaris, boscos erms, que diuen que mai s'ha vist ànima afligida com la meva. Oh, recepta per infeliç, un escull infaust, pendents escarpades, un viure que vida no és. Una tristesa que es tornarà alegria per a nosaltres quan contemplem el seu perfil reflectit en el mirall de la música de Vivaldi. Està arribant aquesta joia amb què Espinosi i Pio estiraran la nostra corda de l'amor fins que ens ressoni dins i a fora. Després entendreu que això ho necessitàveu perquè sense bellesa mai no podrem guanyar cap combat. Compte, i és aquí Vivaldi amb aquesta veu de vidre que ens estira i estira. Deixeu-vos endur, deixeu que Vivaldi, durant una ínfima eternitat, us salvi.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Un altre intèrpret que està salvant els mobles de la música mal anomenada clàssica és el violoncel·lista Yo-Yo Ma, nascut a París l'any 1955. De pares xinesos, Yo-Yo Ma ha tocat totes les cordes de diversos estils musicals, prioritzant l'emoció abans que la tradició. Excel·lent intèrpret, un mestre del fraseig, de fer néixer notes del seu instrument, que són paraules que formen frases que defineixen un discurs i que cadascú entendrà segons el seu tarannà. Yo-Yo-Ma ens recordarà ara que quan sonen els seus dits, Bach sempre ens vol demanar alguna cosa. No li podreu dir que no. No us podreu dir que no. La seva cerca de l'emoció, Yo-Yo-Ma s'ha endinsat en diferents estils musicals. El jazz, poso per cas, deixant la seva empremta en aquest tema que Jerome Kern va compondre l'any 1938, amb aquest títol. Tu no podries ser més maco, no podries ser més dolç del que ja ets. I que així us sentireu mentre escolteu a Yo-Yo-Ma aparellat amb Diane Kroll. Pareu atenció a aquest violoncel que a les acaballes de la cançó fuig per la finestra que ha obert en el món de la música clàssica, per on entra un aire renovat, pur, en oxigen. I respireu.
Couldn't be cuter, plus that you couldn't be smarter, plus that intelligent face, you have a disgraceful charm for me. You couldn't be keener, you look so fresh from the cleaner. You are the little grand slam I'll bring to my family. My will show you an album of me that will bore you to tears, and you'll attract all the relatives we have dodged for years and years. And what will they tell me? Exactly what will they tell me? They'll say you couldn't be nicer, couldn't be sweeter, couldn't be better.
Couldn't be smoother, couldn't be cuter, baby, than you are.
Més músics que ens salven. Nigel Kennedy ingressà en el club dels músics extraterrestres a través d'una antològica versió de les quatre estacions de Vivaldi, enregistrada i filmada a les acaballes dels anys 80 del segle passat. Una interpretació apta per a tots els públics, com ho evidencia la posta en escena, buidada de tot misticisme a base d'altes dosi de rauxa i bon humor, ulleres de sol incloses quan els còmplices de la proesa, l'English Chamber Orchestra, han de certificar les altes temperatures de l'estiu vivaldià. A la fi, una llufa penjada a la sotana del frare pèl roig que era Vivaldi, per un virtuós, Nigel Kennedy, que va néixer precisament un 28 de desembre, el de l'any 1956. Però per avui ja en tenim prou de Vivaldi. Escoltem a Kennedy la meditació operística per a Thais del compositor francès Gilles Massenet.
Thank you.
Jordi Cos és l'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Diuen que una música encriptada en els arcs que envolten l'altar de la capella de Roslin, un dels escenaris del Codi da Vinci, ha estat desxifrada per Thomas Mitchell i el seu fill, Stuart, després de 27 anys d'investigacions. Les claus del descobriment es troben en els experiments del músic i físic alemany Ernst Chladni, qui en el segle XIX va descobrir que es podien obtenir diferents formes geomètriques en fer vibrar amb un arc de violí una placa metàl·lica amb sal a la superfície. Els tons baixos donaven com a resultat imatges senzilles i clares, mentre que els alts tons formaven estructures més complexes. Moltes tradicions espirituals parlen del so com una força formativa de la creació. Les formes dels flocs de neu i les cares de les flors poden prendre la seva forma, ja que estan responent a un so a la natura. De la mateixa manera, és possible que els vidres, les plantes i els éssers humans poden ser, d'alguna manera, la música que ha pres forma visible. Nosaltres, expressió de la música, som una finestra oberta, com les formes geomètriques dels arcs de la capella de Roslin, que, traduïdes a música, sonen així.
L'espai de la Simfònica.
Els Simfònics del Vallès iniciem a 8:45 del vespre d'aquest divendres vinent 5 d'abril al Teatre de la Faràndula de Sabadell la gira de Setmana Santa que anualment des de fa 8 anys i liderat pel nostre director titular Xavier Puig compartim amb cors del territori, exemplificant un dels papers, potser el més important, que ha de jugar una orquestra simfònica en el nostre temps, que no és altre que posar-se al servei de les necessitats de la comunitat. El món coral és un dels actius musicals més estès del país. Un gran nombre d'entitats corals no només tenen un gran potencial, sinó també una experiència organitzativa en la seva ciutat, que la Simfònica del Vallès vol aprofitar. Amb tot, una producció orquestral com la que proposem no és a l'abast, ni musicalment ni econòmicament, de cada cor individualment, mentre que amb el nostre suport, els de la Simfònica, ho fem possible a tots els nivells. Enguany, les obres compartides seran dues, agermanades, el Rèquiem de Forer i el Rèquiem de John Rutte. El cor base d'aquesta producció serà el cor de cambra del Palau de la Música Catalana i amb la participació dels següents cors del territori, cor de cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida, el cor Ciutat de Tarragona, cor de cambra Tiricae, Pax cor de cambra de Sabadell, coral Belles Arts de Sabadell, cor Montserrat i el cor de Matadepera. Els solistes seran Aina Martín, soprano, i Ferran Albric, baríton. Aquest rèquiem, a més de Sabadell, visitarà les ciutats de Tarragona, Lleida, Barcelona, Terrassa i Tortosa. Fem-ne un tast amb la música més pietosa del Rèquiem de Forer, Pia Jesu, en la veu de Kathleen Beitel.
Thank you.
Si intèrprets de música clàssica estan salvant els mobles d'aquest gènere del seu aïllament, obrint finestres a d'altres estils musicals, altres músics han fet el viatge a la inversa, des de la música moderna a la música clàssica. Poso per cas el genial trompetista i compositor de jazz Wynton Marsalis, que ens mostra ara el seu talent en aquest tema extret d'un disc que du per títol Amor i Odi. Trobeu-los. El mateix Wynton Marsalis ha obert unes quantes finestres en el món clàssic, en aquest cas de la mà de la soprano Kathleen Beitel, que abans escoltaven desgranant el piegejo del Rèquiem de Fauré. Ara, desxifrant aquesta ària de Domenico Scarlatti, si suona la tromba. Per saber què passa si sona la trompeta, escolteu-vos a vosaltres mateixos després de tastar el seu timbre. Thank you.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Aquest parell de músics desgranant històries d'Isaac Albéniz són Stefan Hauser i Luka Zulik, dos violoncel·listes nascuts a Croàcia que van fer-se tan famosos fa uns anys després de versionar un tema de Michael Jackson i penjar-lo a YouTube, que el mateix Elton John els va acabar contractant perquè l'acompanyessin en una de les seves gires mundials. Escoltem ara aquests dos virtuosos, Hauser i Zulik, connectant el passat amb el present, versionant un tema perfecte. Perfect. Per obrir finestres no és imprescindible entendre que la música comprèn tota la música, no només una petita parcel·la d'ella, com ho han entès els solistes que fins ara hem anat escoltant. De vegades una finestra s'obre només frasejant, sigui quin sigui l'estil de la seva música. I què és frasejar? Frasejar és fer música, no frasejar és crear sensacions sonores locals que no poden integrar-se dins d'una unitat. És a dir, una cosa que no té res a veure amb la música. Cada frase musical forma part d'un univers orgànic. Neix, creix, culmina i mor, com tu i jo, la vida. Escoltem ara una frase de Brahms, frasejada per un obsès del fraseig, el director d'orquestra romanès Sergiu Chelibidache. Fixeu-vos com el tema neix i es desenvolupa, alimentat per la dinàmica cada vegada amb més força i tensió, fins a assolir el cim del cinquè compàs. A partir d'aquest instant, el so es relaxa per resoldre la nota principal de la tonalitat, un mi, on mor per deixar espai al naixement d'una altra frase, una altra vida. Chelibidache, a la fi, ha bastit aquí una unitat de 8 compassos on cada nota és una conseqüència de l'anterior i una causa de la següent. Això és frasejar, crear en perspectiva. Us acompanyarà a la porta de sortida de l'espia de Mahler d'avui, la Filarmònica de Munic, inspirada per Sergiu Chelibidache, interpretant aquest moviment de la quarta sinfonia de Johannes Brahms. Una finestra oberta a l'eternitat. Una música que veu en les fonts del passat, prenent com a matèria primera un tema de Bach, el que acabeu d'escoltar, i reconstruint-lo un i altre cop a través de 35 variacions. Ja quasi ningú fraseja així. Aprofiteu-ho. Pot semblar una màxima presumptuosa, però és cert que en aquests temps convulsos molts músics i no músics ja no prioritzen el fraseig. El motiu ens el va revelar un dia el mateix Chelibidache. Per a un músic d'orquestra, tenir una actitud simfònica vol dir saber escoltar els altres instruments i ajudar-los quan reconeix que els seus discursos són més importants que el propi. Enteneu ara perquè ja ningú fraseja així en la vida, vull dir. Doncs això, bon viatge. Thank you.
L'espia de Mahler, un programa de la Simfònica del Vallès a Ràdio Sabadell 94.6.